Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
En aquest episodi parlem amb la doctora Cristina Martínez Bueno, que és directora del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Barcelona, una ciutat pionera en aquest sentit, amb l'únic programa específic del país. Martínez, que és llevadora de formació, també és professora d'infermeria a la Universitat de Barcelona. I parlem de natalitat, d'educació, de malalties de transmissió sexual i de desigualtat. Cristina Martínez Bueno, tot seguit, a Santa Eulàlia. Doctora Cristina Martínez, benvinguda a Santa Eulàlia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Tal?
Molt bé, moltes gràcies per estar avui aquí amb vosaltres.
A tu per venir. Escolta, comencem per la pregunta de sempre. Com veus Barcelona com a veïna?
Bueno, jo sóc una persona que he nascut aquí, visc a Barcelona, i realment m'agrada molt la meva ciutat. Quan marxo fora i quan torno, sempre m'agrada tornar a casa i veure que tinc una ciutat que em continua agradant, que em continua estimulant. M'agrada aquesta cosmopolita, no? Ciutat cosmopolita, diversa, no? El clima m'encanta, sobretot quan arribes de segons quins altres llocs, però sí que és cert que, tot i que té, no?, aquestes característiques, també tenim determinats problemes, no?, com a resident de Barcelona. I problemes que potser no dic res de nou, però que tenen a veure a vegades amb la seguretat, no? A nivell de... Jo visc aquí al centre i a vegades és una situació que ens preocupa. També tot el que té relació especialment amb la neteja, això sí que ho noto molt quan torno, no? d'un país i una ciutat europea, no? Per exemple, ara fa poc, i veig aquesta diferència i la neteja també és com, ostres... No?
La cura de l'espai públic.
Sí, bàsicament a aquests aspectes. El tema de l'habitatge, que jo crec que últimament també, arrel dels desnonaments, no?, que es pretenia també de la Casa Úrsula, crec que és un tema que em preocupa especialment. Jo no pago un lloguer, no?, per sort tinc la possibilitat de tenir una vivenda, però crec que cada vegada ens preocupa més als nostres fills, no? En aquest cas, la meva filla té més dificultats d'habitatge aquí a Barcelona i crec que quan ens afecta ja no a un grup de població que veiem com, no?, aquestes persones que tenen dificultats per pagar un lloguer, sinó que són, no?, a totes, en general, el 99% o el 98% de totes les persones que vivim a Barcelona, que ja ens preocupa el tema de l'habitatge.
Sí que percebo, més interessant que ho expliquis des del punt de vista del futur dels teus fills o de què faran, perquè sí que percebo que és un tema ja intergeneracional, no perquè afecti tothom de la mateixa manera, sinó perquè hi ha molts propietaris i hi ha molta gent d'una certa edat que veu el problema això, amb els fills, amb els nets, que és un problema de futur, d'estructura de la societat, no?
Sí, aquest és el problema, però és el problema perquè cada vegada hi ha més habitatges amb menys mans, no? O sigui, que estan concentrades, doncs, en fons d'inversió i ho lligo també amb el turisme. Quan Barcelona és una ciutat, no?, clarament on arriba molt turisme, hi ha més possibilitat de treure més rendiment a tenir dins de fons d'inversions els lloguers. Per això afecta els nostres fills i evidentment a tota la població. I no, és un tema recurrent, cada vegada més accentuat, i que tampoc es fa un avanç amb aquest tema, no? La sostenibilitat també em preocupa, i el clima, i per això sí que trobo molt positiu que ha estat també clarament criticat que cada vegada tinguem més carrers peatonals per on no passen cotxes.
M'he aturat un moment particularment amb la qüestió de l'habitatge perquè, encara que d'entrada pugui no semblar-ho, després sortirà perquè és estretament relacionat amb el tema que tractarem avui. Tu ets coordinadora de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva a Barcelona, a CIR, que
se'n diu.
Explica'ns què feu, a què us dediqueu, per què serveixen aquestes unitats.
Bueno, aquestes unitats jo crec que també és una característica molt específica de Catalunya i en el cas de Barcelona està totalment desenvolupat. Són serveis que, com el seu nom diu, no?, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, a CIR, on des de l'atenció primària ens dediquem a tot l'abordatge del que és des de el desig preconcepcional, o sigui, quan estic pensant a l'embaràs, al postpart, però també a com em puc planificar el nombre de fills que desitjo, en aquest cas a través de la utilització de mètodes preventius per evitar un embaràs, però quan es produeix aquest embaràs també ens dediquem a valorar en cada situació si aquesta dona vol continuar l'embaràs o vol interrompre l'embaràs, però també a tota la prevenció d'infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats, amb la promoció i la prevenció amb totes aquestes malalties que són prevenibles i a tot el que seria la qüestió d'intervencions específiques en població més vulnerable, com per exemple els joves, i per tant treballem també des d'una perspectiva de la sexualitat en el seu ampli entorn i per tant com promovem una salut sexual cada vegada més respectuosa amb un mateix i amb l'altre, i per això també té una clara importància l'activitat comunitària que realitzem en tots aquests aspectes. I també, evidentment, tractem, identifiquem, no? Detectem i tractem aquelles patologies que tenen un caire més ginecològic o, en aquest cas, també a vegades obstètric, o les dificultats a un embaràs com la esterilitat o la infertilitat.
Has anat explicant àmbits d'actuació, però per tenir un termòmetre de si la ciutat té bona salut sexual i reproductiva o no, quins paràmetres es fan servir? Quins indicadors hi ha?
Hi ha indicadors més relacionats amb incidència de determinades malalties. Per exemple, en el cas de les infeccions de transmissió sexual, no, que té clarament un component relacionat amb el comportament, no, sexual, i també amb les mesures que utilitzem indicadors més relacionats amb si ens augmenta o no determinades infeccions de transmissió sexual. Si això i en quins moments ens augmenten unes respecte a les altres, i les diferències que tenim en aquest cas a Barcelona en funció dels districtes o en funció del gènere, com afecten els homes i com afecten a les dones. Això seria un dels indicadors. Altres indicadors seria, per exemple, la tassa d'interrupció voluntària d'embaràs, i també amb aquestes característiques que deia també de les ITS, en funció bàsicament també a nivell de Barcelona de com es reparteix i quines són les zones o districtes on tenim més incidència d'interrupció voluntària d'embaràs, perquè en principi no és un embaràs desitjat, però també quan triguem, per exemple, en diagnosticar una endometriosi, des de que hi ha un dolor amb la menstruació seguit, no, en funció de les diferents edats de les dones, i identifiquem una determinada malaltia, com en aquest cas és la endometriosi. O què passa quan tenim una consulta per un bony al pit, no? I quan triguem també a fer tot el procés fins que identifiquem, diagnostiquem i fem el tractament correcte. Aquests serien alguns dels indicadors.
Per tant, si ho entenc bé, són tres grans línies. Hi ha l'eficàcia del propi aparell mèdic, dels propis professionals sanitaris en la ràpida detecció, en l'actuació, etc. Hi ha la incidència de certes malalties, i després hi ha aquesta cosa que ha dit que és molt interessant sobre el repartiment d'aquestes malalties o les diferències que hi ha entre els barris de la ciutat i entre els districtes de la ciutat amb tots aquests indicadors, no?
Exacte.
Barcelona, en termes d'aquesta desigualtat, està bé? És particularment preocupant la desigualtat en aquest sentit?
Bueno, hi ha una desigualtat clara, no? En alguns aspectes, no? Per exemple, en quant a les ITS, no? Les infeccions de transmissió sexual, observem que les dones, o sigui, que les dones que tenen ITS estan més concentrades en zones de Barcelona amb rentes baixes. O sigui, tenim àrees, no, on la població té un nivell socioeconòmic inferior que altres zones. Pues aquí les dones clarament són dones que estan més en aquesta situació. Mentre que el cas dels homes, en quant a ITS, són en districtes de nivell socioeconòmic mitjà. Val? Mm-hmm. Que aquí ja hi ha una diferència. O, per exemple, les interrupcions voluntàries d'embaràs o els embarassos que continuen endavant amb adolescents es presenta més en districtes on el nivell socioeconòmic és més baix. Per exemple, tota la zona de Nou Barris o, per exemple, tota la zona de Ciutat Vella.
Clar, en la qüestió dels embarassos té, o de la interrupció dels embarassos té una lectura una mica més intuïtiva, que és les possibilitats de tenir una vida econòmica estable. En el cas de les malalties de transmissió sexual, aquesta diferència de gènere i de districtes, a què s'atribueix?
Bueno, no tenim clarament una no, per què, no? Sí que creiem que el fet de que les dones no, que puguin tenir més infeccions de transmissió sexual en aquestes àrees de rendes més baixes té a veure amb la informació i educació també sexual que puguin tenir, en el sentit de que hi han dificultats en la negociació amb una altra persona, en aquest cas un home, no? O un noi, per negociar les relacions sexuals protegides. I això sí que ens trobem quan parlem amb joves, per exemple, de zones amb aquesta situació, dins dels districtes, que el que ens diuen és que tenen dificultats per realment que els nois vulguin utilitzar el preservatiu. I també hi ha una manca per part de les dones de negociar aquest ús del preservatiu.
Mm-hmm. Ara, de fet, som en un moment d'un cert rebrot de les malalties de transmissió sexual. Corregeix-me si m'equivoco, crec que és particularment alta o s'ha elevat particularment en el cas dels homes joves. A què es deu aquest rebrot actual?
Jo crec que el rebot no, és degut molt a la... que durant temps hem insistit molt en el tema de la utilització del preservatiu, no? Campanyes de fa molt temps, no? Com el Póntelo, Pónselo. Això i l'increment que hi havia també d'infeccions del virus de la immunodeficiència humana, el VIH, SIDA, no? En aquest cas, feia que hi hagués més consciència de protecció. En el moment que la infecció per l'VIH està controlada o més controlada, o sigui, no hi ha un augment, com per exemple les infeccions de transmissió sexual d'altres tipus, com la gonocòcia o la infecció per clamídia, fa que es baixi una mica la mesura en quant a protecció. Què cal en aquest cas? En aquest cas el que cal és una intervenció també més integral del que significa la sexualitat i les relacions sexuals respectuoses. Mm-hmm. En aquest sentit, crec que ens val d'exemple, no? un treball que estem fent a nivell de Barcelona, en aquest cas conjuntament amb el Casal Porta de Nou Barris, que és treballar de manera co-creativa amb els joves per llançar campanyes que siguin co-creades en els mateixos joves. Els joves no fan un cas molt específic a campanyes que fem de manera institucional.
Interessant, això.
Sinó que hem d'arribar d'una altra manera. Per poder arribar d'una altra manera a canviar, nosaltres anàvem al Casal Porta dient, bueno, el que volem és disminuir les infeccions de transmissió sexual amb joves. Clar, anàvem amb un xip molt de professionals. I els joves, i tractant amb els joves, parlant molt amb els joves, fent moltes sessions amb els joves dins d'aquest procés de cocreació, ens vam donar compte que en realitat no teníem que anar a parlar de les infeccions de transmissió sexual.
No s'havia d'anar a fer una classe magistral, no, no? Un adicionament.
Sinó que el que teníem que és buscar altres maneres per treballar les relacions sexuals respectuoses. Perquè el focus ITS amb un jove és com soc invulnerable, no em passarà a mi. I per tant...
Sí. O m'és igual, o simplement no vull pensar-hi, no?
Exacte, no vull pensar-hi, o en determinades situacions sí que penso, i en altres situacions, perquè no tots som absolutament racionals, ni joves ni adults, no? I tenim controlats tots els nostres comportaments, sinó que en determinades situacions això canvia a l'entorn, i allà on en altres relacions ens hem protegit, amb algunes situacions no ens protegim. Llavors, entendre tot això és complexa i no podem entendre-ho i no podem fer una incidència amb tot el tema de les infeccions de transmissió sexual si no treballem des d'una altra manera de veure les coses, com les relacions sexuals respectuoses, que crec que és respectuosa amb un mateix i respectuosa amb l'altre. Llavors...
Per tant, l'etapa Ponte lo Poncelo, diguem-ne, i d'aquestes campanyes fetes verticalment des de dalt i tal, s'ha superat, i si volem recuperar un cert nivell de conscienciació al voltant de les malalties sexuals entre joves, el que hem de fer és que les campanyes de prevenció siguin més participatives. Vindria a ser això.
És totalment això, o sigui que...
I que, per exemple, en aquest cas de Nou Barris, com canvia això, la naturalesa de les campanyes? Què s'hi palpa?
Pues que no la liderem nosaltres des d'una institució, sinó que la lideren els propis joves. Nosaltres donem el recolzament, donem no, tota l'estructura per poder-ho treballar. Però, per exemple... la utilització de les xarxes socials i el que estem generant amb aquest treball conjunt, co-creatiu, ho fan els propis joves. L'Instagram està gestionat pels propis joves, o el TikTok també està gestionat pels propis joves. I el que fem és també preguntar als joves, en aquest cas és una experiència en què treballem a través de l'expressió artística, com treballem les relacions sexuals respectuoses. I són els mateixos joves que ens presenten. Fem una convocatòria de certaments artístics, no? I el que ens presenten obres que tenen que veure amb com cada un veu les relacions amb aquestes característiques, no? De respecte per una sexualitat plaent, però al mateix temps cuidadora, no? Cuidadora d'un mateix i de l'altre. Mm-hmm. I amb tot això el que pensem fer és generar uns tallers més dirigits a centres cívics, més dirigits a entorns no formals dels joves, on a través de l'art puguem treballar aquests aspectes.
Té molt a veure això també amb un altre dels grans temes recents al voltant de la salut sexual i reproductiva, que és l'educació sexual a les escoles i als instituts, no?
És el tema pendent, bastant pendent.
No sé si el problema que hi detectes és el mateix, que es fa amb la mateixa verticalitat o amb la mateixa manca de participació, o ha de ser una cosa una mica diferent que la prevenció de les EDS.
No, ha d'haver participació, però crec que el tema pendent que tenim a Barcelona, no? I en general a Catalunya, és que a nivell d'educació, de Departament d'Educació, s'ha de posar en marxa de manera bastant urgent tot el que és una educació sexual integral, que s'està treballant, però que no s'ha arribat a posar encara en marxa i que encara crec que queda una mica de temps, perquè no podem, nosaltres com a CIR sí que anem a les escoles i fem intervencions sobre sexualitat, val? Sobre sexualitat, com visc la sexualitat, que és una font de plaer, etc. No? Però si no has treballat prèviament res, no? Amb una intervenció que fem, per més participativa que la plantegem, amb una hora i mitja, amb una mica de sort, és impossible poder aprofundir i poder treballar més aspectes com la negociació en les relacions sexuals, com tinc cura de mi mateixa i de l'altra, com em plantejo el risc, no? Com em veig amb risc o no em veig amb risc, com ho negocio aquestes relacions i com en realitat entenc la sexualitat, la meva sexualitat, i com m'expresso aquesta sexualitat, i com participo del goig, no? D'una sexualitat una mica més
plena. Si és una visita un cop al trimestre, no té tant d'efecte com una classe setmanal? O
no, és evident. I és que no és una al trimestre, a vegades és una a l'any. Sí que és veritat, i això cal matitzar, que a nivell de Barcelona, l'Agència de Salut Pública, conjuntament també amb els ASIRS, posa en marxa oferta a les escoles programes específics com Parlem-ne, no et tallis, que és per parlar d'aspectes relacionats amb la sexualitat, però que no totes les escoles l'introdueixen.
Potser és una mica un prejudici això que dic, perquè fa molt temps que no rebo en una escola un taller d'educació sexual, però sí que pel que em diuen, no ho sé, germans petits d'amics o cosins, no sé si comparteixes que hi ha hagut una certa evolució cap a parlar molt particularment de les agressions sexuals, de com defensar-te'n i de com no cometre-les, en el cas dels nois, i que aquesta part que deies tu tan important d'explicar el plaer, d'explicar les maneres en què pot ser un goig, potser en alguns d'aquests tallers o en alguns d'aquests... això s'ha perdut. És un prejudici meu? Detectes aquest problema? O...
No, és aquest. El problema és que tu no pots treballar tot això a fent una intervenció a l'any o no, que com, tindria sentit...
Que tot s'acumula, vols dir.
Clar, llavors és molt difícil perquè implica... Si tu fes els tallers que fem a les escoles han de ser participatius, com molt bé deies, perquè si no, la informació no entra. Necessites treballar-la, processar-la i portant-la més a lo propi, no? A les teves situacions que et trobes com a persona jove que inicia les relacions sexuals. Per tant, necessitem que això s'hagi treballat una mica perquè és... com ens identifiquem nosaltres amb el nostre cos, no? L'orientació sexual, la identitat de gènere, tot això o treballes o anar un dia per dir, bueno, sí, amb la sexualitat ens ho podem passar bé, no? Però se'ns va el, no? El tema també de dir, vale, però amb una sessió d'una hora i mitja he de parlar de que tu pots passar bé, però a més també de com podem negociar una relació sexual amb, de no risc o de menys risc, no? Llavors no és possible. Per això és necessària aquesta educació sexual integral, que és l'assignatura pendent que tenim a Barcelona.
Idealment aquesta assignatura o aquest seguiment més específic d'aquest tema en els centres educatius l'haurien de fer experts externs que fessin estrictament aquest ensenyament, o hi hauria d'haver, potser me'n vaig massa enllà, però m'interessa veure el plantejament teu com a experta.
Clar,
professional.
Des de salut crec que lo adient és que aquesta educació es porti des de l'escola pels mateixos docents que estan en el dia a dia amb aquests joves i adolescents. Això no vol dir que no es pugui treballar amb agents de salut joves dins dels entorns educatius, en aquest cas de les escoles. Però sí que és cert que els docents necessiten formació per poder portar a terme això i també recolzament. Aquí és quan entrem nosaltres amb aquest recolzament, quan ja s'ha treballat, no? En diferents moments aquests aspectes no relacionats amb la sexualitat. El currículum sí que és cert que des d'educació no és, cada vegada hi ha més coses que entren, però és que és un element tan transcendent el tema de com vivim, no? La sexualitat, com l'experimentem i com ens relacionem amb els altres.
Salut sexual i reproductiva. Hem parlat de la part sexual, parlem de la reproductiva. Barcelona i Catalunya en general fa uns quants anys que estan amb una taxa de natalitat negativa. N'hem anat parlant una mica d'algunes de les causes, però no sé si ens podries fer un diagnòstic, una fotografia de per què creus que això passa, per què creus que això s'ha intensificat.
Bueno, a Barcelona, si diem quin és el promig, no? D'edat de les persones... en aquest cas de les dones, en el primer embaràs, estaríem parlant de 34 anys, de promig de tota Barcelona. Sí que... per què passa això?
Com s'ha endarrerit això respecte de, jo què sé, fa 20 anys? O
bueno, és que es va endarrerint progressivament. O sigui, s'ha endarrerit bastant de dues generacions o una generació, no? Per exemple, la meva... o tres generacions respecte a la teva, a cada una d'aquestes generacions ha endarrerit quasi ben bé entre 8 i 10 anys.
Déu-n'hi-do.
No? En el moment que estem actual, no? Generacions anteriors, pues, l'embaràs als 24, 25 anys era com normalíssim, inclús abans, actualment...
I ara la semblaria extraordinari.
Sí. I actualment la mitjana a Barcelona són 34 anys. Però si... posem una mirada, no?, de dir, com comentàvem abans, a Barcelona són 34 anys l'edat promig del primer fill. Però si mirem també per districtes, això canvia. La forquilla, no?, entre 20 i 34 anys la tenim més en districtes amb rendes més baixes o sí, mitja baixa. Mm-hmm. Val? Mentre que en altres districtes, com per exemple les Corts, Esquerra de l'Eixample o Sarrià-Sant Gervasi, no? Aquí tindríem unes rendes mitges, sí, o mitges altes, veiem que aquesta forquilla de 20 a 34 passa de 35 a 40.
Per tant, el factor socioeconòmic, evidentment, és troncar la
màgia. Però per què aquesta diferència? Perquè hi ha, a més nivell educatiu, social i econòmic, més necessitat hi ha també de tenir un període de formació i una trajectòria professional més llarga que en altres districtes on això no és tant.
La consolidació de la carrera professional.
Exacte.
Perquè encara
i uns estudis, no?
I perquè encara no es veu, entenc, com la maternitat o la paternitat com una cosa integrable amb el teu dia a dia i amb una vida plena com a persona, no? I suposo que no sé si és un error de concepció cultural.
I després,
cultural,
perquè, clar, és, bueno, tenim un coixí, no? Si no em quedo embarassada, quin coixí tinc actualment en la societat amb la tecnologia que tenim? Reproducció assistida, no? Aquí, Barcelona és una de les ciutats a part del sistema públic, amb més centres privats de reproducció assistida. La reproducció assistida ha ajudat molt, però ha ajudat molt però perquè em dona la sensació que puc esperar i que espero quedar-me embarassada, no? D'una manera espontània, però clar, amb 34 anys la fertilitat, o 35 o 40, no té res a veure amb la fertilitat dels 20. Per tant, els ovaris no funcionaran sempre exactament igual. Per tant, hi ha una edat cronològica a nivell biològic, no? I de funcionament dels ovaris, en què tenim menys reserva ovàrica. Això en les dones. I en els homes, també, l'edat també augmenta. No hi ha un límit tan més curt, sinó que podríem plantejar-lo en comptes de, no? Aquesta edat de 35, fins a en el cas de l'home seria 40-45 anys, no? Però la realitat és que biològicament no podem, no, tenir una bona reserva ovàrica les dones o una bona reserva espermàtica als homes, no? I crec que en la reproducció assistida és això, no? Que, bueno, pues si no congelem òvuls, però la congelació d'òvuls no et garanteix que aquests òvuls després també puguin funcionar.
Mm-hmm. Què diria, perquè t'he tallat abans quan ho anaves a dir, què diries que interromp o que impedeix que hi hagi més natalitat o que hi hagi més embarassos en el moment en què el cos està òptimament preparat o està en el seu millor estat de forma per poder-los tenir? És aquesta cosa que dèiem de la concepció cultural, haver de separar una fase per la carrera professional i per un cert èxit en altres àmbits personals o acadèmics i després una dedicació més exclusiva en la maternitat i la paternitat? És un error de mirada sobre això? És un tema també del problema del cost de vida i de l'habitatge que apuntaves abans? Que
s'ajunta tot. Crec que no hi ha un... És multifactorial. No és només un únic factor el tema el desenvolupament de la carrera professional. No, l'habitatge, com comentàvem al començament, també és un element, no? Si he de conviure i he de compartir pis, com em puc plantejar per poder viure a Barcelona, com em puc plantejar el fet de tenir una criatura, no? Encara que tingui parella, i a vegades la parella viu en un altre pis compartit amb altres persones, no? Això dificulta, no? El plantejament d'una maternitat més precoç. També jo crec que les dones encara tenim un repte important, i és el tema de compartir realment la cura, no? No? Una dona quan es planteja un creixement professional, no? Un càrrec diferent o que necessita més dedicació, ha de sempre pensar si ho pot acceptar o no en funció de la complicitat que tingui de la seva parella per tirar endavant, no? Una criatura. En canvi, un home, jo crec que en aquests casos la cura la té cada vegada més. De fet, tenim grups específics per una paternitat conscient, responsable i activa, només assisteixen homes, però encara el tema de les cures està molt abocat encara força amb la dona, no?
Hi ha una crítica que he sentit de vegades, no sé si estàs d'acord, de grans cap a joves, que és, sí, sí, d'acord, hi ha tots aquests factors socioeconòmics, també hi ha un altre factor que és un augment del narcisisme o de l'egoisme o d'un plantejament més individualista de la vida, de l'existència.
Jo crec que hi ha de tot, no? Jo crec que la meva generació també teníem un plantejament a vegades, escolta, vull viatjar, vull, no? Vull viure, vull no? Créixer també professionalment, vull tenir una formació adequada. Sí que és cert que el plaer, no? de poder fer coses, a mi, no? Jo he de gaudir, no? Potser sí que hi ha una mica més, però jo no m'atreviria a dir que més. Ens trobem també persones joves que el que ens manifesten, per exemple, quan venen per un assessorament amb un mètode anticonceptiu, que el que ens plantegen és, bueno, a mi m'agradaria, però no puc, no? No puc, doncs, per moltes d'aquestes situacions que... O sigui que inclús veiem que hi ha joves que els agradaria, inclús, no?, escurçar aquesta edat. Però la seva sensació és que no poden. I jo no ho diria només per l'individualisme.
Uh-huh. En una ciutat tan demogràficament complexa com Barcelona, que cada vegada ho és més, els últims 20 anys a Catalunya hi ha hagut una taxa de fluxos d'entrada d'immigració estrangera de més d'un 184% de la població, sobretot concentrada a Barcelona, hi ha concepcions molt diferents culturals sobre la sexualitat, sobre la reproducció, sobre totes aquestes coses que hem anat parlant. Com ho abordeu? Com abordeu aquestes diferències?
Aquestes diferències no és fàcil d'abordar i tenim fracassos perquè no acabem a vegades d'arribar, no?, a aquesta població amb trets culturals i plantejaments de la maternitat diferents, on, per exemple, l'embaràs adolescent no és un problema, no? I llavors, què hem fet? Jo crec que aquí el que hem fet és, en el cas de Barcelona, treballar bastant amb organitzacions que treballen la diversitat cultural. Jo què sé, per exemple, en aquest cas vam treballar bastant un projecte en Farmamundi per veure exactament aquests trets culturals una vegada que venen a la nostra ciutat, quins elements, no, podem treballar per veure també les dificultats que hi ha aquí amb un embaràs adolescent, perquè et marca un determinat, no, situació que normalment s'interromp la formació, això et dona menys possibilitats de tenir determinades feines millor remunerades i entres en un cercle, no, també de dificultat social per tu, en aquest cas en la noia adolescent, però migrada, però també per la seva criatura, no? I llavors tot això l'única manera és treballar amb les pròpies comunitats, en veure quines són les creences, veure també quina adaptació, no assimilació, sinó adaptació tenen aquestes persones amb un entorn que és diferent dels seus països d'origen. I això no vol dir que en els seus països d'origen també, quan venen aquí, veuen que aquí és més difícil, no?, poder tirar endavant una criatura respecte dels països on procedeixen. Jo crec que treballar conjuntament, jo crec que a Barcelona, l'avantatge que tenim a Barcelona és que, a part dels serveis públics, els ASIRS, tenim una xarxa important d'associacions i institucions, no? ONGs, diferents maneres de treballar també a nivell comunitari, i això ens permet treballar amb organitzacions com, per exemple, la que et comentava abans, que ens ajuda a veure quina estratègia podem utilitzar. I per això hem utilitzat també experiències relacionades amb com han viscut l'embaràs, dones que són migrades o el part, o inclús les creences que tenen en respecte a l'utilització de determinats mètodes contraceptius. Mm-hmm. I això ens ajuda a enfocar-ho diferent, no?, que en aquestes poblacions. Però encara tenim unes diferències en quant a... Com
és una vist. Cosa que s'ha d'atendre.
Sí.
Hem anat tocant molts temes. M'agradaria haver entrat a fons amb tots, però l'hora del programa és la que és. Però sí que vull acabar fent-te la pregunta que li fem a tothom, que és... que t'imaginis que et fan alcaldessa de Barcelona demà passat. Quines són les dues o tres primeres mesures que intentaries aplicar? No tenen per què tenir a veure amb el que hem parlat avui.
Una de les primeres mesures, i que miraria, que és un dels indicadors, és l'accessibilitat, per exemple, que tenim als serveis de salut sexual i reproductiva, veure si aquesta accessibilitat és adequada o no. En aquest cas tenim dificultats a vegades per l'accessibilitat.
La promoció en certs barris i aquestes...
Sí, accessibilitat, perquè en realitat els recursos són els que són i no hi ha suficient recurs per donar accessibilitat a la població d'una manera molt més àgil i propera de quan tu demanes l'hora i quan se t'atés. Això seria una. L'altra és potenciar tota la intervenció més comunitària precisament per lo que hem parlat i, per tant, veure, analitzar millor, veure altres maneres i comptar amb els professionals per veure com podríem actuar d'una manera més eficient, sobretot en població vulnerable, i dedicar-me bàsicament a identificar aquestes poblacions més vulnerables i treballar-les més, perquè també sabem que és la població que ens arriba menys al sistema de salut. I mantindria l'estratègia de salut sexual i reproductiva que tenim a Barcelona, que és una estratègia que...
És pròpia de Barcelona. Que tenen, no?
Sí, és de les poques ciutats. Es va iniciar el 2016 i es va treballar en aquests aspectes com a ciutat amb els serveis públics no, que participem, però també ONGs, institucions i associacions que ens permeten també treballar més aspectes comunitaris en relació a Barcelona.
Propostes ràpides i concretes, es nota, aquestes ciències. Doctora, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Gràcies a vosaltres i espero que això serveixi també per, no, veure que la nostra ciutat té una salut sexual i reproductiva que podria ser millorable, però que estem treballant per fer-ho.
Segur que sí. Molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.